En principi, fins al proper dia 23 segueix tot com estava, les restriccions. El 23 ja en parlarem, però ja sí que hi ha una novetat. Bars i restaurants segueixen tancats, però en canvi centres d'estètica i massatge poden obrir ja. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Com estàs? Divendres, a portes del cap de setmana, avui 13 de novembre, divendres 13 de novembre del 2020. Hores d'ara, 11 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica, també la darrera hora informativa a les comarques de Lleida. Parlarem amb l'Andrés Rodríguez, redactor en cap del diari La Mañana, perquè ens parli doncs, del món dels espectacles, a veure com estan. I si hi ha cosetes virtuals, que segur que n'hi ha alguna. I també escoltarem el seu Melo Malo. Avui entrevistarem el Joel Carnicer. Saps qui és el Joel Carnicer? És aquell del Bon Dia Ricard, dels dilluns. El del... Algú ho ha fet? El de les notícies? Aquestes de riure? El Joel Carnicer, Però avui l'entrevistem amb ell, perquè m'ha escrit un llibre. I, evidentment, entre altres llocs, l'havia de venir a presentar aquí. Només faltaria. A partir de la una, el divendres de cine amb la Laura González i a partir de 2:15, l'Espai Groc, amb cosetes, hi ha coses de cara al cap de setmana del món dels espectacles, de la cultura, de les arts escèniques, virtuals o no. Ja, jo t'ho explico, a partir de 2:15 fins a arribar a 14:00 a l'Espai Groc. En fi, marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida i ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Bueno, el temps estable de moment. Què esperem per avui el cap de setmana?
La notícia del moment, la notícia del moment és que la boira s'està trencant
A
aquestes tones del Segrià.
És notícia, sí.
És notícia, s'està trencant, li està costant, però li hem de donar una hora o dues hores a veure si aquesta lluita entre els estrats baixos, que és tècnicament com es diu, la boira alta, pues, obre forat el sol i llueix el sol no solament al Segrià, sinó a punts... No serà tot arreu igual, perquè es desvaeixi completament, perquè està estesa tota la boira en tota la Vall de l'Ebre, però en alguns punts de la plana de Lleida podem veure el sol. De fet, a hores d'ara, la temperatura més alta... Saps on es troba, de la comarca de Lleida?
Pues suposo que lluny d'aquí, efectivament.
A la Vall d'Aran, per exemple, tenen 15 graus Arties, i aquí tenen 11. I Arties, bueno, està a 1000 i pico metres. Vull dir, que imagina tu lo bé que s'està al Pirineu amb sol o resol, perquè hi ha núvols alts i prims, i un ambient tranquil. Sí, el cap de setmana, com has dit, pues tranquil, igual, i l'única petita variació és quan durarà la boira, si en algun moment es trencarà. Sembla que diumenge podia perllongar-se més temps, fins i tot podia augmentar els núvols i alguna petita precipitació, nada, dècimes de litres podia caure, més ennuvolat, i el diumenge podien tenir un ascens de les temperatures, sobretot, és una dubte tremenda, perquè està entre Fàraga i Lleida, hi ha un augment previst de les temperatures que no sapiguem, perquè moure 20 quilòmetres amunt o avall, a dreta o esquerra, és molt difícil de preveure, i podien tenir, si puja la temperatura, evidentment, es podia esvair la boira. Però és un cap de setmana globalment tranquil, amb sol, resol i boires a les valls i planes, la Conca de Tren, la Vall del Segre, que alguna en algun moment es trencarien les poquetes hores que tenim entre el migdia i la posta de sol, que francament, pues, com molt el sol s'està ficant a les 5 i pico,
no dona temps.
Però ja és molt fluix i les temperatures, pues, depenent de la boira, la resta de comarques poden arribar a 15, 16, 17 graus si fa sol, i a quedar-se curtes per sota de 11 graus on la boira persisteix. De cara a la propera setmana, clar, aquestes previsions...
Anem a agafar-les amb pinces, sí, però sí, la tendència que diu...
Passa una cosa, que les previsions a llarg termini, a l'hivern, a la plana de Lleida, no es correspon...
Ah, clar, tens tota la raó,
perquè... tenim un microclima específic.
Sí.
Vull dir, perquè les previsions per la propera setmana són molt bones en quant a la gent que li agradi el sol i les temperatures més altes, estem de 3 a 5 graus per sobre de les normals, però
clar,
els llocs on se formi la boira, i ja sapiguem quins són.
Sí. Els de sempre.
Ens quedarem per sota.
Bueno,
doncs... Tampoc podem sortir massa lluny, no?
No, de moment no. El cap de setmana confinats. Bueno, des d'aquest matí a les 6 del matí estem confinats, per entendre'ns, a nivell municipal. Doncs res, dilluns ho anirem parlant dia a dia, això.
De moment, tranquil·litat atmosfèrica. No hi ha grans canvis i si surt una miqueta al sol, pues sortir a passejar una mica.
Molt bé. Armando, que tinguis bon cap de setmana. Gràcies.
Fins dilluns. Fins dilluns. Bona tarda i salut per tothom.
I nosaltres busquem tot seguit la darrera hora informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Bueno, hem de començar parlant de successos. Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimecres a Lleida un veí del col·legi del Segrià, de 43 anys i nacionalitat espanyola, com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació i lesions. Segons la policia, l'home va accedir diumenge passat cap a les 10 de la nit a una farmàcia de l'Avinguda Balmes de Lleida i va començar a agafar productes de les estanteries amb la clara intenció de furtar-los. La responsable va intentar aturar-lo per evitar que marxés amb els productes, moment en què el lladre li va colpejar el braç i després de llençar-la a terra va fugir. La víctima va patir lesions que van requerir assistència mèdica. El detingut, amb antecedents, passarà pròximament a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Lleida. També els Mossos d'Esquadra van detenir un veí de Bellpuig, de 39 anys i nacionalitat algeriana, com a presumpte autor del robatori en una casa de la població de Seana, a l'Urgell, que va tenir lloc el passat 5 d'octubre. Un desconegut va accedir a l'immoble després de forçar-ne els accessos i després de regirar les diferents estances, només va sostraure un patinet elèctric, segons la policia. O sigui, què va fer més mal? Perquè, clar, si et força la porta, et trenca el pany o et pega una patada a les altres portes, o jo què sé, et fa més mal per entrar que després el que s'endú. Un patinet elèctric, que sí, n'hi ha de molt cars, però vaja, segur que el mal de cap és molt més gran. Primer, perquè t'han entrat a robar. Després, pel el mal que et fan per accedir que el que es van dur. Que millor, eh? Només faltaria. Vull dir, no és que ens alegrem de que s'endugui poca cosa. Vull dir, el millor que podia passar és que no hagués passat, evidentment. Però vaja, Déu-n'hi-do, eh? Per cert que la jutgessa de Guàrdia de Cervera ha acordat mantenir la llibertat de la noia de 18 anys investigada per suposat maltractament al seu nadó de només un mes. Haurà de comparèixer el jutjat cada 15 dies i se li ha retirat el passaport. La jove ha declarat aquest dijous com a investigada. De moment, el jutjat no ha suspès les visites dels pares al nadó, que el poden anar a veure a l'hospital. Tot i això, els ha retirat la custòdia i l'ha atribuït a la tutela del nen a Direcció General d'Atenció a la Infància. El pare del nadó, de 24 anys, també ha declarat davant la jutgessa de Guàrdia de Cervera aquest dijous, tot i que en el seu cas ho ha fet com a testimoni, ja que en el moment dels fets estava treballant, tal com ha explicat fonts judicials. I una esllevissada ha malmès el camí del Congost de Montrebei i ha obligat a tancar totes les vies d'accés. Els agents rurals han detectat que blocs de pedra de grans dimensions han quedat al mig del camí. I la 22a edició de la Fira de Nubis de Lleida serà virtual, finalment, i comptarà amb 110 expositors. Els visitants s'hauran d'inscriure prèviament i així podran accedir al contingut i també sol·licitar assessorament. Bé, vivim aquests temps, ens ha tocat, ens agradi o no, i per tant ens hem d'adaptar el millor possible. La Central Sindical Independent i de Funcionaris denuncia descontrol absolut al centre penitenciari de Ponent per l'augment de contagis de Covid-19. Alerten que no s'estan fent PCR i demanen la dimissió de la cúpula dels serveis penitenciaris. Recorden que el passat 2 de novembre van haver de confinar el mòdul 4 perquè 36 interns i 14 funcionaris havien donat positiu en coronavirus i que llavors van exigir un cribatge massiu a tota la presó. Critiquen, però, que el Departament de Justícia s'hi ha negat i que els casos positius de Covid-19 entre interns i funcionaris segueixen i seguiran augmentant si no es fa res. Expliquen que els contagis de moment ja s'han extès al mòdul 5 i que des del cap de setmana s'han registrat 5 positius més. Doncs ja veiem el que passa a les residències quan no hi ha un cribatge regular. Ja veiem el que passa. Doncs ara està passant a la presó de Ponent. I com que tampoc se segueixen fent cribatges, doncs seguirà passant. Perfecte. Perfecte per descongestionar els hospitals i les UCIs. Perfecte. Per cert, que el govern de la Generalitat ha decidit prorrogar, com ja sabíeu, 10 dies més les actuals restriccions per frenar aquesta expansió de la Covid-19, per la qual cosa la restauració, cinemes, recintes esportius i gimnasos, entre altres sectors, seguiran tancats com a mínim fins a la mitjanit de dilluns 23 de novembre. Llavors ja en parlarem. Tot sembla indicar que llavors s'iniciarà la desescalada, però dic que ja en parlarem, eh? Però sembla indicar que s'iniciarà la desescalada amb la recuperació de les activitats a l'aire lliure, tant de lleure com esportives, i l'obertura de les terrasses de bars i restaurants. Ideal, de cara al desembre, obrir les terrasses de bars i restaurants. Menys res, evidentment, però ideal. Tot i així, i com ja sabeu, el Procicat ha aprovat que els centres d'estètica i massatge puguin obrir ja mateix, eh? I quina és la situació a hores d'ara? Doncs la taxa de velocitat de propagació del virus, la famosa RT, a l'abril ens van fer experts de la corba i les estadístiques, ara ja sabem això de la RT i la taxa de rebrot. Bueno, doncs la taxa de velocitat de propagació del virus, el Pla de Lleida manté la tendència a la baixa en la darrera actualització de dades de salut i se situa en el 0,93. Això vol dir que cada 100 infectats en contagiaran a 93, per tant és una tendència a la baixa, lleu, però és tendència a la baixa, eh? És una centèsima menys que el dia anterior. I el risc de rebrot baixa 21 punts i se situa per sota dels 600 per primer cop aquest mes de novembre, concretament amb 585. En canvi, a l'Alt Pirineu i Aran la cosa va empitjorant. El risc de rebrot ha pujat a 702 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia està al 1,35. Pues, per sobre de 1, per tant, és negatiu. A tot Catalunya, la mitjana quina és? Doncs que el risc de rebrot està als 556 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia al 0,85, el qual és una bona notícia. I ja per acabar, el bisbat de Lleida s'ha defensat a través d'un comunicat de les crítiques que el bisbe de Barbastre Montsó, Àngel Pérez Puello, va fer aquest passat dimecres amb la publicació d'una carta titulada L'Església, una institució lliure i oberta. En ella es mostrava sorprès pel recurs presentat pel bisbat de Lleida contra la sentència de l'art de la Franja. Però el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, recorda que va ser la diòcesi aragonesa qui el va denunciar als tribunals. Coincideix amb el seu homònim que l'Església és lliure i oberta i que de la mateixa manera que el bisbat de Barbastre va anar als tribunals civils per resoldre el litigi de l'art, el de Lleida gaudeix de la mateixa llibertat per recórrer i exposar els seus arguments. Bueno, veurem com acaba tot plegat, si és que ha d'acabar aviat, això. Que sí, que hauria d'acabar, però ja. Amb esports, que té a veure amb els esports, la paeria finalment canviarà la gespa del camp del Pardinyes i ho farà amb un renting. També estudia posar il·luminació LED i pavimentar el perímetre del camp de futbol 7. Fem una pausa i marxem cap a la redacció del diari La Mañana.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que marxem cap a la redacció del diari La Mañana. Allí tenim el redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, Ollea.
Bueno, como cada viernes, abriendo ya el fin de semana, aunque es complicado estas últimas semanas hablar de actuaciones o propuestas de cara al fin de semana, aquí estamos, ¿eh? Si no, nos vamos directo al melo malo. Pero bueno, supongo que el fin de semana no hay nada, pero sí que se están reubicando ciertos conciertos, ¿verdad?
Sí, bueno, la ilusión nunca se pierde.
Claro.
Y fíjate, por ejemplo, el que teníamos mañana de Sopa de Cabra en Ayecha se ha aplazado al 19 de diciembre. Como sabéis, vienen a presentar su décimo disco de estudio, se titula La Gran Monada. Y bueno, aparte, también el Jazz Tardó tenía que empezar este fin de semana.
Es verdad, es verdad.
Y también el cuarteto del saxofonista Rick Markitza y el quinteto de Scott Hamilton, que habían sido los dos encargados de abrir este fin de semana, pues los han aplazado hasta la primavera, lo más seguro.
Ya, ya, ya.
Y luego hay otra serie de historias que hacen en el Auditori Enric Granados, que estaban para noviembre, que dicen que, bueno, además las entradas eran válidas para las nuevas fechas. El torneo al escenaris de la Basum Lleida pasa del 8 al 10 de diciembre, o sea, del 8 de noviembre al 10 de diciembre. El Bruisamén a París, que se tenía que haber hecho el día 12, ha pasado al 17 de diciembre. Chicks Roll Queen, que se tenía que hacer la semana que viene, el día 21, pasa al 13 de diciembre. Y el concierto tradicional de Santa Cecilia, que estaba previsto para el día 15, o sea, para este domingo, pasa al 29 de noviembre. Bueno, estos son un poco...
Esto sí, ¿eh? A ver, se rumorea, ocultito, se rumorea que va a acabar. Se van a levantar unas cuantas restricciones, digo, presuntamente, y se rumorea, o sea, que seguro no hay nada. El 23 de noviembre, con lo cual el 29 estaría ahí en esa semana, ¿eh? Bueno.
Sí, bueno, es que estamos en el mes bienaventurado, aquel que empieza por Todos los Santos y acaba por San Andrés.
Sí, sí.
Bueno. Que es el mes de noviembre.
¿Cómo te lo sabes ese, ¿eh?
Hombre, claro, eso faltaría, fíjate, de cumpleaños a santo me
vaya,
voy.
Vaya.
Y yo prefiero mirar la parte más positiva, pero al menos una vez al año se produce el viernes 13. Y este año 2020 han sido dos. Fue cuando empezó viernes 13, fue cuando empezó el confinamiento.
Sí,
el día
señor.
14 ya estábamos todos confinados, en marzo.
Sí, señor.
Y viernes 13 es hoy.
Ah, bueno,
y
pues
quiero mirar la parte positiva, y casualidad o no, para esta fecha, o sea, para hoy está previsto el lanzamiento de la reedición de No Need to Argue de los Cambridges, con temas inéditos. También ve la luz en directo tras la cuarentena de los Reincidentes. También Live at the Hollywood Palladium de Keith Richards.
Vaya.
O sea que bueno, fíjate, bueno. Y sobre todo, hombre, por favor, el nuevo disco de AC/DC.
Vaya,
el
es verdad.
El esperado Power Up.
Vaya. Oye,
pues son buenas noticias.
Mira, ya no va a pasar, porque ya lo sabemos que no, pero hubiera sido un puntazo que hoy se hubiera acabado todo, ¿eh? O sea, que hubiera empezado un viernes 13 en marzo y el viernes 13 de noviembre se hubiera acabado.
Exacto. Tenía que haber sido así.
Claro. No lo hemos pedido suficiente, será eso. Bueno,
pues, pero bueno, tenemos regalito, ¿eh? Los que somos Metal y fans,
a ver.
Tenemos regalito para, bueno, para mañana sábado.
¿Qué hay mañana?
¿Qué hay mañana? Pues mira, mañana? Que tenemos a los Metallica.
Que no estoy al día, va. Pero como los Metallica, pero
en streaming.
Ah, eso,
se estrenan
eso.
En streaming a las 11 de la noche.
Oh.
A las 11 de la noche, hora española.
Muy bien. Oh, buena hora, ¿eh?
Sí. Buena hora, perfecta. Y ellos colaboran con una asociación masónica, tienen una fundación masónica desde hace 3 años. Y bueno, para ayudar a los pobres y más ahora con lo de la crisis de la pandemia. Y entonces harán un concierto desenchufado, o sea, no con la caña que
un
es.
Un acústico,
esta,
sí.
Un acústico de estos. Pero bueno, que ya sacaron un disco, las manos que te ayudan, que se titulaba, o sea, traducido así literalmente.
Sí, sí.
Y que bueno, pues a mí me encanta ese disco, porque aparte de sus temas, hay algunas versiones como el de Deep Purple, de Queen y tal, ¿no?
Ajá,
y está muy bien.
Muy bien, muy bien.
Y bueno, ya que yo digo...
Pero espera, ¿esto de Metallica es en abierto para todo el mundo o es...?
Esto lo tienes que comprar.
Ah, vale.
O sea, hay una aplicación...
Pero entonces, tú ya lo has hecho, te lo han hecho...
Sí, no, a mí me lo hacen. A mí, yo, el hombre contra la máquina, yo
vale.
No puedo. Pero
no,
fíjate,
pero...
por 15 euros vale la pena, porque encima puedes tener el puedes disfrutar del concierto durante varios días después.
Muy bien.
O sea que no sé.
Vale. Pues, oye, la semana que viene me cuentas, me explicas. Me pones los dientes
pues,
largos.
Es el Helping Hands. Es su segundo concierto acústico para recaudar fondos para la asociación esta, se llama Within My Hand. Y ellos han dicho que aunque estamos decepcionados por no poder estar juntos en persona,
claro,
estamos muy emocionados de que los fans de todo el mundo puedan ver la actuación.
Hombre, es un puntazo, ¿eh? La verdad es que la situación es la que es y nos tenemos que adaptar. Es una buena solución, ¿eh? Repito, como estar en directo, nada, pero como no podemos, pues es una, en lugar de quedarnos quietos, es una buena solución,
pues,
¿eh?
Pues mira, que si estamos acostumbrados que íbamos a verlos cada año,
ya.
Pues nos tenemos que conformar con hacerlo esta vez a través
bueno,
de una pequeña pantalla,
nada.
Pero practicando desde casa ese headbanger, que es, sabes, aquello de que los movimientos de cabeza.
Sí, no.
Es el que nos mantiene las cervicales en forma.
No, ya, o sea, vas a hacer cervicales este fin de semana, ya lo veo. Vale.
Sí, entre el disco de AC/DC y luego los Metallica, pues fíjate.
Ya fino, ni yoga ni historias, Metallica
nada.
Vale. Bueno, pues vámonos con el melo malo. Venga, Andrés, que ya sabéis que lo podéis leer en las páginas del periódico La Mañana. Y que, bueno, el viernes tenemos la suerte de escucharlo, pues de viva voz de su autor. Vamos con el melo malo de esta semana, a ver qué nos has preparado, Andrés.
Entre el toque de queda, que no pararán de prorrogar, el cierre del perímetro municipal de los fines de semana y las constantes malas noticias, afirmando que la curva de contagios no se ha podido doblegar aún, nos tienen contentos y ansiosos más que nunca de disfrutar de una plena libertad sin ira, como cantaban Jarcha. Nadie pone en duda a estas alturas que el puto virus está ahí, aunque nadie sabe quién lo ha producido ni de dónde ha salido. Lo tristemente cierto es que nos mantiene en vilo a toda la humanidad desde hace ya demasiado tiempo. Pero lo peor de todo es que los gobernantes en general y los que nos atañen a nosotros en particular no están sabiendo gestionar este mal pandémico. Parece que no vaya con ellos, que solo pretendan jorobar al personal con advertencias a la ciudadanía de que ahora viene lo más difícil, que es consolidar el descenso de contagios. Mientras, quienes se ocupan de controlar las restricciones parecen mofarse a la hora de afirmar que el patrullaje de los agentes solo tiene básicamente una voluntad pedagógica y en ningún caso para sancionar con carácter recaudatorio. No me lo digas, que me lo creo. Entre una cosa y la otra, la ciudadanía cada vez está más insatisfecha, quemada y malhumorada. Por eso no es de extrañar que los psicólogos aseguren que un nuevo confinamiento agravaría el cansancio emocional y la preocupación de la población. En este sentido, no se cortan a la hora de constatar que los mensajes transmitidos a la población han sido muy epidemiológicos, a veces contradictorios e improvisados y sin pensar en sus efectos sobre las emociones o la conducta de la gente. Los expertos no se cansan de repetir que en las consultas están recibiendo a muchos con miedo a enfermar o a contagiar a sus seres queridos y con temor a morir, a perder su trabajo o a no poder pagar el alquiler. Ese nuevo temor al supuesto de volver a estar encerrados en casa tiene muchas implicaciones, más allá del hecho de estar encerrado. Volver a un confinamiento es sobre todo la constatación de que esta situación se alarga y se agrava, lo que contribuye a un escenario terrible que genera miedo y a la sensación de que se cumplen los peores augurios. Todo ello, sin duda, va a tener efectos en la salud mental que veremos en los meses y años venideros. De ahí que se debería reforzar la atención psicológica o todos vamos a acabar locos. Oh, yeah.
No estoy de acuerdo, ¿eh? La verdad es que más que lo que te pueda pasar ahora es aquello que dices, bueno, es que no le veo el final a esta historia, ¿eh? Por mucho que te digan, sí. Es que...
Y bueno, y luego los otros, pues con lo de la reforma educativa, que no me gusta
nada.
Que he tenido que desempolvar una canción de Los Enemigos que dice: qué bien canto en esperanto, como chano hablando italiano, qué bien leo en arameo, aunque algo brusco, leo también leo etrusco. En Amilia aprendí suajili, un borracho me enseñó el gabacho, un día de huelga aprendí a hablar belga, soy tan obtuso que también sé ruso. Soy un genio transcribiendo armenio, entre otros vicios contesto en egipcio, doy bien el pego hablando el galego, en el maco aprendí el polaco.
Oye,
claro, que el saber no ocupa lugar, ¿vale?
Eso lo tenemos claro, pues lo dejamos así, mira, perfecto. Andrés, cuídate, buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Mira, perquè t'ho he avançat al principi del programa, però si tu ara t'acabes d'incorporar, no diries mai amb qui farem ara una entrevista. És que estic segur que no ho encertaries mai. Més que res perquè és col·laborador habitual de la casa, i a més des de fa molts anys en antena, però no aquest dia. És que el vam desterrar d'aquest dia. Ja fa tres temporades que el vam desterrar els dilluns i és l'encarregat de posar somriures a les cares de la gent. Però bueno, avui el tenim aquí per una altra història. Joel Carnicer, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. No sé si cridar o no de la costum de sempre.
Ei, t'ha costat, eh?
Ricard!
Ei, ja anava a sortir, la història.
Sí, estava a punt. Bueno, però ara estic amb un altre clau, bueno. Un clau d'una altra persona.
No, espera, que ara es posa amb la cara d'escriptor.
Sí, exacte, me fico intens.
Bueno, ja sabeu que des del setembre et vam dir que el Joel havia escrit un llibre, el Julius, que el teniu editat a través de l'editorial La Gamberra, a www.editorialgamberra.com, i que allí el pots comprar, eh? Avui anem a parlar del llibre. Avui sí que pots dir he venido a hablar de mi libro.
Oye, he venido a hablar de mi libro. I faig un cop a la taula.
Escolta, mira, jo he fet ara una trucada al teu editor, Joel.
Molt bé. És com lluvia d'estrelles, això.
Sí, eh?
Ha venido alguien.
No ho sabies, eh? És sorpresa. Francesc Pla, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Escolta, hola.
Tu ets... Us veig a tope, eh?
Sí, sí. No, és que no podem evitar.
Després
no.
Del segon whisky ja tot baixa. Vull dir que...
Home, no ho diguis, això.
Ja comença bé el programa amb la banda sonora dels Aerosmith, eh? M'agrada molt.
T'ha agradat, eh, aquesta?
Que a Lleida es deien dits estrets, moltes vegades.
Bueno, alguns.
Dits estrets,
bé. Jo li deia bé, d'Aerosmith.
Ah, bueno, perquè tu, clar.
Home, clar, escolta, jo tenia aquí una pronunciació.
No sé com he pronunciat bé, tampoc. Què tal?
Francesc, escolta, editorial la Gamberra, jo... Quan m'ho va dir el Joel, vaig pensar, dic, mira, no podries triar millor editorial.
Doncs sincerament, penso que sí. A més, amb en Joel vam començar un experiment, perquè l'editorial de Gamberra sorgeix una mica d'edicions tremendes. Vam començar fa 5 anys fent poesia, sobretot poesia escènica, i ens anaven arribant, sobretot, coses de poesia, òbviament, perquè veníem d'aquest món, però cada cop ens arribava més tema de narrativa, conte infantil... Llavors, eren històries que ens agradaven, que eren molt publicables, però, clar, amb la idea aquesta de publicar, sobretot de poesia, no ens encaixava. Vam dir, hòstia, hem de fer un editorial per donar sortida a tot aquest volum de projectes. I, realment, en Joel, jo no sé si va ser el primer o dels primers d'editar la Gamberra, o sigui... Ens ha servit de conillet d'Índies i realment un bon conillet d'Índies.
O sigui, vau passar de la tremenda a la Gamberra.
De tremendes a la Gamberra.
Sí.
Bueno,
està
bé. I dius bé, perquè realment el nom encaixa amb l'escriptor i amb la novel·la.
Sí.
La novel·la de contes.
Escolta, quan et va arribar el Julius i te'l vas llegir, què et va venir al cap, Francesc?
Mira, amb en Jura tenim una connexió que és la Mireia Font, una amiga comuna que em va parlar d'ell. Em va dir, tinc un amic que escriu, que ve del món també dels guions, etc. I us farà arribar un manuscrit, etc. Llavors, mira, ara ho estava repassant, quan vaig dir que em faries la trucada, i veig que el primer contacte el vam tenir el setembre-octubre del 2019, o sigui, farà un any ja.
Déu-n'hi-do.
De tot això.
Déu-n'hi-do.
Sí que nosaltres anem molt lents, perquè ens arriba molt material i anem llegint a mesura que podem, però quan vam tornar a tirar endavant tota aquesta història, ja va ser una mica... Bueno, ja vam anar...
Sí. Jo, a nivell d'usuari, ara t'ho dic, Cesc, s'ha d'agrair que... Vosaltres sou tres socis, s'ha d'agrair que amb els temps complicats que estem vivint, vosaltres no només veu mantenir el que teníeu, sinó que veu decidir tirar endavant, obrir l'editorial Gamberra i fer d'altaveu el que deies tu, a tipus de narrativa que no us encaixava l'altre, però vull dir que heu sigut valents, que heu tirat endavant, i que això és d'agrair, perquè és que si no ens haguéssim quedat estancats, bueno, si tothom hagués plegat veles.
Ricard, has de pensar que és pur romanticisme, eh? Ho fem perquè ens agrada, perquè, déu-n'hi-do, la història com està.
Ja. Yeah.
Però bé. I res, quan vam rebre el llibre, jo me'l vaig llegir, és un llibre que passa molt bé, que és molt amè, amb relats i històries molt entre divertides, cruels, amb aquest toc, clar, moltes estan ambientades, o jo diria que la totalitat estan ambientades a Estats Units, imagino de l'època seva que estava fent el golf per allà, i tota la inspiració em recordava una mica aquella, la generació beat, no?, dels perdedors, dels personatges que tots són bastant desastres. Fins i tot quan ens va proposar la portada, la foto de portada, la vaig trobar molt adient. No? Perquè m'imagino que qualsevol dels personatges que surta la novel·la podria tenir una furgoneta com aquesta i passejar per aquests territoris.
Molt bé, doncs hem conegut avui el Cesc Pla, és un dels tres socis allà darrere d'Editorial La Gamberra. Jo us dono la web, www.editorialgamberra.com, que és fàcil, editorialgamberra.com, i allí us surten les portades dels llibres, entre les que hi ha amb tons vermells, taronges, el Julius, del Joel C. Pineda, i que des de la mateixa web el podeu comprar, eh? És fàcil, editorialgamberra.com.
O qualsevol llibreria, sí.
Sí.
La diferenciació dels colors del groc-vermell amb el verd blau és l'idioma castellà i català.
Ah, val, perfecte, sí. Molt bé. Però doncs escolta, Cesc, ha estat un plaer conèixer-te.
Igualment,
I gràcies per apostar, gràcies per apostar per tot plegat.
A vosaltres també, per donar una mica de veu a aquestes editorials.
Una abraçada, Cesc.
I als altres. Va, salutacions.
Una abraçada, adéu.
Adéu, Josep.
Bueno, hem parlat amb l'editor i hem vist com va començar tot plegat, però jo amb el Joel li vull preguntar la faceta d'escriptor, perquè és que és veritat, la portava amagada. A mi sí que alguna vegada, fa molts anys, m'havia dit, mira, escric alguna cosa, però clar, escric alguna cosa, soc escriptor... No sé quan fas el salt, o quan dius, o quan m'ho crec.
jo crec que una persona s'ho creu ja quan hi ha alguna cosa físic, no? Quan ja tens alguna cosa física, has fet alguna cosa, dius, vale, aquest tio va en sèrio. Que és una mica el que fins i tot hi ha passat als meus pares, als meus amics i tot, no?
Escolta, encara resultarà que sí, que tenim un escriptor a casa.
Sí, exacte, no? Jo anava escrivint, però no, com que amb això sóc una mica tímid, de que em fa molta vergonya que la gent llegís les meves coses, no? Perquè pensava, dic, hòstia, potser s'escandalitzaran o alguna cosa, pensaran que estic malalt o alguna cosa així, no? Uh-huh. I en el moment en el que, de fet, va ser així, jo... Ho vaig portar molt en secret i a l'últim moment li vaig dir als meus pares i als meus amics mireu, aquí tinc un llibre, no? I es van quedar com, què? Què ha passat aquí? No? I vaig anar, no sé si tenia uns 24 o així, i no parava de dir, hòstia, aquest tio i l'altre, i me passaven coses, i que si vas a Las Vegas, no? I vaig anar a Las Vegas allí, i va ser molt de pel·lícula, perquè vaig fer algo com... vaig agafar un bitllet de $100 i vaig dir 100 pavos al rojo i els vaig perdre i va ser i vaig dir acabo de perdre 100 euros amb $100 amb 2 segons. Hòstia, són 16.000 peles,
però tu imagina't que t'hagués tocat.
Sí, no, però jo volia fer allò, no? Igual que també vaig fer una altra anècdota que era taxi i cridar un taxi i no agafar-lo. Però sí. és el món aquest de l'absurd que a mi sempre m'ha quedat.
$100 al rojo, i quin color ha de sortir? El negre.
Sí, però jo hi vaig dir, vinga, aquesta és la meva nit. Dic, vinga, i anava sol. A més, anava sol en aquell moment.
Però ho vas fer allò en plan, tinc un foco que m'enfoca, i sí, $100 al rojo.
Traient-me la jaqueta, obrint-me la camisa i dient... $100 al rojo, i no va sortir. I vaig dir, bueno, dic, i jo mateix me recordo dient, bueno, acabo de perdre $100...
16.000 pessetes, 16.000 perquè pesetes, encara fem, sí, càlculs amb pessetes.
No, no passa res, la vida continua, no? Bueno. Però, en fi...
Escolta, quina història de les que has escrit t'agrada més? O tens allò, a nivell personal...
Estrès.
Jo tens debilitat, per quina?
Bueno, una és Julius, que és la primera... i l'altra és Juliana, curiosament. Mm. No, perquè allí és on me vaig sentir per primera vegada de dir, ostres, he escrit algo bo. O sigui, jo me recordo escrivint i dient, vale, aquí tinc algo. Aquí és el moment de que m'estic prenent en sèrio a mi mateix, cosa que també em costa. Dic, aquí. I després ja van anar sortint les altres a partir de l'estètica i de la imaginació que havia tirat d'aquí, no?
O sigui, acaben bé totes?
No. No, al cap i a la fi, Julius no deixa de ser un llibre, i m'agrada molt que explicar-ho així, no? Que va sobre personatges que no tenen el control de la seva vida. ¿Vale? És a dir, nosaltres, en línies generals, no tenim el control de la nostra vida. I som persones... Bueno, això parlo per mi, ja, quasi, no? Però som persones que anem vagant pel món sense un rumb fixe, moltes vegades, no? Entre que la influència de la teva família... Has d'estudiar això, has de fer l'altre, perquè seràs una persona de bé, no? La gent del carrer que et diu una cosa... Tothom opina, i a la vegada anem com allò... Com pollo sin cabeza, que es diu, no? I va d'això, va de personatges que no, per desgràcia o per sort, no tenen el control de la seva vida i fan el que poden. Són uns desgraciats, però de tant en quant tenen sort.
Bueno...
Doncs editorialgambarra.com i a les llibreries, el podeu anar a demanar, el Julius.
Sí.
L'autor és el Joel C. Pineda.
Una cosa també t'he de dir, que estem parlant de que anem per la segona edició.
Ah, sí, correcte, correcte.
Anem per la segona edició i va sortir a finals d'agost. Anem per la segona edició i ara ja s'està, bueno, estem en marxa una tercera.
Imagina't.
Sí, és a dir, estic molt agraït a la gent que ha confiat també i al Cesc també, sobretot, no? I a la gent que l'està comprant i està fent, pues, la seva pròpia publicitat d'aquest boca a orella que de moment està funcionant.
Quin retorn tens de la gent que coneixes?
Tinc un retorn bastant... Clar, penseu que és un llibre que té les seves coses, no? Vull dir...
No t'ho dic perquè, aviam, clar, el Joel, si el coneixes, el coneixes, i el Joel és com és, i afortunadament en tenim de tenir un Joel a la nostra vida. Però, clar, després el llibre és el llibre.
Clar, vull dir, és real que té un llenguatge... No és agressiu, perquè jo m'agrada barrejar aquesta poesia narrativa amb impacte, no? Està fet per llegir-se, de dir, no tinc molt temps, deixa'm llegir un conte, no? Però sí que és veritat que la majoria de gent està agradant i altres em diuen, ostres, no pensava que estigués tan boig.
Això és...
què ha passat aquí? Però això és real o no? És el primer que em pregunta la gent, no? I dic, bueno, dic, pues sí, hi ha bastantes coses.
Jo us el recomano, a més és lleuger, és fàcil, és ràpid, a més està dividit en històries... amb el qual no et cal asseure't una tarda i fer-lo tot. Avui una història, demà una altra.
Sí, de fet jo l'havia pensat molt
que
això.
Que per cert,
no?
Són històries que no estan connectades.
No estan connectades. I crec que està bé, perquè jo ho tenia com de dir, mira, vaig a buscar l'autobús, mentre estic esperant l'autobús me llegeixo un relat i et dono aquest temps. O agafo l'autobús i vaig d'un lloc a un altre. O mira, ara tinc un moment. Pues, està fet per això, per treure't aquí, en lloc d'estar tant amb el mòbil i això, de dir, mira...
Doncs mira, és una bona manera de deixar el mòbil aparcat una estona. És el Julius, ell és el Joel C. Pineda, a les llibreries, i si no, a editorialgamberra.com, allí mateix el tens, el pots comprar allí mateix i te l'envien a casa, que és, sí. És fàcil, avui en dia això ja sabeu com funciona. Joel Carnicer!
Bueno...
Escolta...
Moltes gràcies.
Tens en marxa algun altre llibre?
Sí, ara...
Això ja és... Ja està en marxa, la
ja
roda.
Està. Ara tinc... això és ara una mica off the record total, perquè no ho havia explicat. Tinc una proposta per fer una obra de teatre a Barcelona, però...
Sembla que anaves a dir a Broadway.
Sí, a Broadway. No, però encara... Bueno, tinc una proposta així, però...
I després sortirà el llibre?
Sí,
del llibre sortirà l'obra?
No, de fet, el llibre l'he estat escrivint paral·lelament i són, aquesta vegada sí que són contes, però amb el mateix protagonista. I penso que estic parlant ja més del conte.
Escolta, contes. Per cert, com escrius? Amb què escrius? Si tens una màquina d'escriure mecànica d'aquelles que fa soroll?
Tinc una Olivetti, també, sí. Ah. Jo tinc moltes maneres, però primer començo amb una llibreta, sempre vaig amb una llibreta a la butxaca, no? I llavors
dono
després, si està bé i tot, a vegades ho passo a l'ordinador, o si aquí a Lleida tinc la màquina d'escriure, llavors me fico aquí, pap. I...
És allò, aquella imatge bucòlica,
sí,
de l'escriptor.
Només me falta el puro.
La llum del flexo.
Exacte, doncs estic així, pam, i a vegades surten coses molt boniques i dic, vale, ara... Passem l'ordinador i ha guardat allí i així vas revisant-ho. És una manera d'anar-ho revisant.
Bueno, sí. Doncs ja veieu, un altre dia farem venir altra vegada el Joel i parlarem del procés creatiu. Sempre m'ha fascinat el procés creatiu d'un escriptor. És un moment, home, no et diré un moment íntim, però és un moment molt potent en el que mentalment has de fer tota la història, veure com van coordinant els personatges, els llocs, les coses, etc. No li donem importància, i jo al final he entrevistat sense voler a bastants escriptors i déu-n'hi-do, hi ha un procés darrere d'un llibre que a vegades quan diem, aquest llibre no val res, aviam, pues a mi no m'ha agradat, potser seria millor que no val res, que darrere sempre hi ha una feina d'aquelles que no es veu, que és bastant extensa.
Sí,
Joel Carnicer, escolta, per cert, tu que tens una edat, el Cesc devia ser de la meva edat, més o menys, any amunt, any avall, a ell li ha agradat això, Tu saps qui són o no?
Si els dins estrens.
Ja, però tu saps qui són o no?
Sí, de fet és Money for Nothing. Sí, m'agraden molt, m'agraden molt, ja saps que...
Re.
Molt bona cançó.
És un esprit gran, el Joel. Joel Carnis, escolta, orgullosa de conèixer-te i de parlar del teu llibre.
Moltes gràcies, moltíssimes gràcies.
Cuida't.
Ens veiem.
Doncs ens ha vingut a parlar del seu llibre. Clar, que no podia ser de cap altra manera. Va, senyals horàries, ens plantem a la una. Després, divendres de cine amb la Laura González i l'Espai Groc amb moltes, moltes propostes.
La una a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los varones socialistas más críticos con la decisión del gobierno de pactar con Bildu siguen manifestando en voz alta su malestar. Uno de los más claros ha sido esta mañana en Herrera en COPE, el castellano manchego Emiliano García Page.
Y lo que más lamento de todo es que creo conocer un poco a la mayoría de los miembros del gobierno, al menos de la parte del PSOE, y yo creo que buscan que el PSOE siga siendo un punto de encuentro de mucha gente distinta. Otra cosa diferente es que finalmente Podemos, yo creo que ha exigido con rotundidad el veto a Ciudadanos, y a partir de ahí, pues, verde con asa, vamos.
Las palabras de Page en Herrera en COPE han provocado un hondo malestar en la Moncloa, donde reclaman ya dar carta de naturaleza a Bildu como un partido más del arco parlamentario. Ricardo Rodríguez.
En la Moncloa han escocido sobremanera las denuncias de Emiliano García Page a su paso por Herrera en COPE. Las tachan de fuera de lugar o carentes de sentido y las atribuyen en el entorno de Pedro Sánchez al nerviosismo por el control absoluto que sobre el PSOE tiene el presidente y que será de nuevo ratificado en el Congreso Federal a inicios del próximo año. Sin embargo, el propio Sánchez ha sido recibido entre abucheos en Pamplona por el apoyo de Bildu. Para mayor escarnio, en el gobierno defienden ya homologar a Bildu a un actor político más y tratarlo con normalidad democrática. Sobra dar carácter extraordinario, apuntan en privado, a lo que debería ser ordinario.
Pendientes de la Audiencia Nacional y de las novedades en la instrucción del caso Kitchen, que investiga la supuesta utilización de fondos públicos para espiar al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas. En el careo que han mantenido esta mañana el exministro del Interior, Fernández Díaz, y el que fuera su número dos en el ministerio, Francisco Martínez, se han vivido momentos de máxima tensión, Patricia Rossetti.
Un careo tenso que nada cambia porque cada uno sigue en sus tres. El que fuera número dos del Ministerio del Interior insiste en que conoció la operación por parte del ministro y Fernández Díaz lo niega. Francisco Martínez se refiere a una operación legal tras las cuentas de Luis Bárcenas, nada de Kitchen. Insiste también en que Fernández Díaz le preguntó si el confidente era el chofer de Bárcenas, extremo que también niega el exministro, como también niega haber enviado mensajes que podían estar manipulados, según Fernández Díaz, algo que no ha sentado nada bien al exsecretario de Estado de Seguridad. Paco Martínez volvió a decir que le dejaron solo y ha aprovechado para criticar al actual Partido Popular, al de Pablo Casado.
Te cuento ahora que una niña de 12 años ha conseguido superar el fallo cardíaco que le provocó el coronavirus después de estar 45 días en el hospital. La pequeña fue trasladada desde Mallorca al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, donde estuvo conectada a una máquina que le sustituía las funciones del corazón. Ahora ha recibido el alta. Barcelona, Íñigo Palomar.
Sí, 17 de esos 45 días los pasó en la UCI esta niña de 12 años que a consecuencia de la COVID-19 sufría una enfermedad que puede provocar fallos en diversos órganos y de manera especial, más grave, al corazón. La pequeña se encontraba en estado grave con fallo cardíaco fulminante sin respuesta al tratamiento. Necesitaba que se le conectara una máquina que sustituyera la función de su corazón durante unos días. La niña afortunadamente ya ha sido dada de alta y pese a lo dramático de la situación, los médicos nos aseguran que los niños siguen sin ser un problema en lo que se refiere a ser sufridores o transmisores de la COVID-19.
Luis Munilla, tenemos un gran fin de semana de deporte.
Y que lo digas, Antonio, eso que no hay liga en primera, sí que la hay en segunda, pero fíjate, mañana juega la selección en la Liga de Naciones. Es Suiza-España a las 9:45. Hay que ganar y rematar luego el martes ante Alemania para meternos en la final a 4 de esa Liga de Naciones. En las eliminatorias sudamericanas para el Mundial, anoche Argentina 1-Paraguay 1. El VAR le anuló a Messi lo que hubiera sido el gol de la victoria de Argentina. Pero mira además qué agenda polideportiva. En las motos, Joan Mir puede ser campeón del mundo de MotoGP si se mete en el podio el domingo en Valencia. Hoy de momento ha comenzado noveno la primera tanda de entrenamientos. En la Fórmula 1, Lewis Hamilton también puede ser campeón en Turquía, lo tiene muy a tiro. El domingo arranca la Copa de Maestros del tenis. Rafa Nadal debuta el mismo domingo a las 9:00 contra el ruso Rublev. y además tenemos el Masters de Augusta con John Rahm, que está ahora mismo, después de la primera jornada, a 4 golpes de la cabeza. O sea que un montón de citas interesantes en el deporte este finde.
Para no perdérselo en Tiempo de Juego de la cadena COPE. Gracias, Muni. Mediodía acaba de empezar. Mediodía COPE. Te acompañamos hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i estàs en companyia del Migdia a Lleida. Ara mateix 5 minuts per sobre de la 1 d'aquest divendres 13 de novembre del 2020. Portes d'un nou cap de setmana. Hores d'ara amb 10,7 graus, fregant ja els 11 graus a la ciutat de Lleida. Sembla que la boira va trencant, però costa. Ja ens ha dit l'Armando Álvarez que vaja, que les previsions a una setmana vista donen temperatures superiors a les habituals, a la mitjana habitual en aquesta època, superiors a 3 graus, més o menys. Però, clar, Lleida, ciutat, almenys, és un microclima. I, per tant, no ens les hem de prendre al peu de la lletra, perquè aquí tenim la boira, per tant, les temperatures no en parlem. Ja ens ha dit que, per exemple, a la zona de la Vall d'Aran estaven a 15 graus i aquí a 11. En fi, buscarem aquesta previsió ràpida des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisés Camunyes. Després, una darrera hora informativa. De seguida parlem de cinema, el divendres de cine, i a partir de 2:15, l'Espai Groc. Però ara ens n'anem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. En les pròximes hores esperem a la província de Lleida predomini de cels amb intervals de núvols mitjans i alts, tot i que a les comarques del sud es podrien mantenir els intervals de núvols baixos. Pel que fa a les temperatures, avui tampoc esperen molts canvis, amb unes màximes previstes de 18 graus a la Seu d'Urgell, de 17 a Balaguer, Tàrrega i Vilella i de 16 a Lleida capital. I si parlem del vent, seguirà bufant de direcció variable i en general continuarà fluix. Si mirem ara la jornada de demà dissabte, esperem a Lleida predomini de cels poc ennuvolats o clars, amb boires matinals a punts de la meitat sud. Per últim, les temperatures diurnes demà tampoc presentaran massa variacions o pujaran lleugerament, amb màximes que seran de 18 graus a la Seu d'Urgell, a Balaguer, a Tàrrega, i de 17 a Vielha i a Lleida capital. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Dóna'm un cop d'ull a l'actualitat informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Que si tenies intenció, que no es pot, almenys no pots sortir del teu municipi, però si tenies intenció d'acostar-te a Mont-rebei, si no aquest cap de setmana en les properes dates, que sàpiguis que una esllevissada ha malmès el camí del congost de Mont-rebei, al Pallars Jussà, i ha obligat a tancar totes les vies que hi accedeixen. El cos forestal indica, els agents rurals, que el succés ha tingut lloc ahir dijous, i a través de les xarxes socials també han explicat que el camí ha quedat greument danyat pels blocs de pedra despresos de grans dimensions que han quedat al mig del camí. És per això que s'han tallat tots els accessos fins a nou avís. De fet, des de Sant Esteve de la Sarga, el seu alcalde afirma que fins que no es faci una gestió responsable de Mont-rebei no s'obrirà. És aquesta darrera esllevissada que ha acabat amb la paciència de Navarra i diu cal reparar el camí però també regular l'aforament. Bueno, no sé si és un problema d'aforament el que ha fet que hi hagi aquesta esllevissada, però bueno, una mica de regulació també no ve malament. De totes maneres, si ho mireu fredament, ens estan regulant fins i tot anar caminant pel camp ja, Mont-rebei al final, tot i que és singular, és anar caminant per la muntanya. Arribem a un punt
de vegades puc estar d'acord amb l'Andrés Rodríguez, el redactor en cap del Diari de la Mañana, que diu que és que al final tenim més prohibicions per metre quadrat que persones estem, eh? Tot està regulat, prohibit, hi ha mil normes, articles, etc. I després el dia a dia es fa poc àgil si surts de les coses més habituals. És una realitat. En fi, anem a parlar de la situació actual. Recordo que, per cert, tenim 5 positius més al mòdul 5 de la presó de Ponent i que des de la Central Sindical Independent i de Funcionaris critiquen obertament el descontrol absolut que hi ha hores d'ara, perquè no s'han fet, diuen, les proves que els hi van prometre que es farien després de que el mòdul 4 s'hagués de confinar per 36 interns positius i 14 funcionaris positius. Ara ha saltat el mòdul 5 i de moment tenim 5 positius. Diuen que no s'han fet les proves que van dir que farien. Igual que a les residències, si no fas les proves, doncs, si hi ha algun positiu i que de moment és asimptomàtic, segueix contagiant a tots i no es pot tallar aquesta transmissió. Si fas proves, de manera regular, sí. El govern de la Generalitat ja sabeu que ha decidit prorrogar 10 dies més les actuals restriccions per frenar l'expansió de la Covid-19, per la qual cosa la restauració, cinemes, recintes esportius i gimnasos, entre altres sectors, seguiran tancats com a mínim fins a la mitjanit de dilluns 23 de novembre, que és quan s'iniciarà, diuen, la desescalada amb la recuperació de les activitats a l'aire lliure, tant de lleure com esportives, i l'obertura de les terrasses de bars i restaurants. Tot i això, el Procicat ha aprovat que els centres d'estètica i massatge puguin obrir ja mateix. Segons la consellera de Salut, Alba Vergés, la resolució, que ja està publicada al Diari Oficial de la Generalitat, es manté, per cert, la limitació del 30% de l'aforament als centres de culte i alhora s'afegeix que no poden acollir més de 100 persones després de la història de la Sagrada Família de Barcelona, en la que des de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona ho van criticar, tenint en compte que tenien representants tant de la Generalitat com de l'Ajuntament presents allí. Consellers i regidors. És el descontrol total absolut ja de la classe política, que de veritat, l'altre dia m'ho deien, em negava a pensar-ho, però a nivell català tenen més el cap ja el 14 de gener, perdó, 14 de febrer, les eleccions, que no pas al dia a dia. Està molt lluny el tema de les eleccions per perdre ara el cap ja pensant en ja en precampanya electoral. La taxa de velocitat de reproducció de la malaltia a la Plana de Lleida segueix baixant poc a poc, però segueix baixant hasta el 0,93, i també el risc de rebrot també segueix baixant. Ha baixat ja dels 600 punts, s'ha situat als 585. No passa el mateix al Pirineu i Aran, on el risc de rebrot ha pujat a 702 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia també ha pujat al 1,35, i això són males notícies. Al conjunt de Catalunya tenim un risc de rebrot de 556 punts i una velocitat de reproducció de la malaltia de 0,85. Això sí que és una tendència a la baixa. Ja saps que de cada 100 persones vol dir que 85 quedaran contagiades noves. Per tant, és una tendència a la baixa. El primer objectiu sempre és que aquesta xifra estigui per sota de l'1 i el segon objectiu és acostar-se al màxim al 0 absolut. I canviant de tema, el bisbat de Lleida s'ha defensat a través d'un comunicat de les crítiques que el bisbe de Barbastre Montsó, Àngel Pérez Puello, va fer aquest passat dimecres amb la publicació d'una carta titulada L'Església, una institució lliure i oberta. En ella es mostrava sorprès pel recurs presentat pel bisbat de Lleida contra la sentència de l'Art de la Franja, però el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, recorda que va ser la diòcesi aragonesa qui el va denunciar als tribunals. Coincideix amb el seu homònim que l'Església és lliure i oberta i que de la mateixa manera que el bisbat de Barbastre va anar als tribunals civils per resoldre el litigi per l'art, el de Lleida gaudeix de la mateixa llibertat per recórrer i exposar els seus arguments. En fi, un tema que s'allarga i molt. Nosaltres fem una pausa i de seguida estem parlant del divendres de cine amb la Laura González.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. Ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. El forn de Pala Ràdio, Ansel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17. El forn de Pala Ràdio us ofereix els torrons que menjaven els nostres avis.
Ja hem obert portes a Lleida. Gestió de reformes i outlet mobles i electrodomèstics al Gran Passeig de Ronda 142. Mobiliari de disseny per la llar i a estrenar, amb una gran selecció de xeslong, matalassos i armaris. I t'oferim un apartat d'específic, gestió de reformes, amb un equip de professionals per qualsevol reforma al vostre habitatge. Ens pots visitar sense compromís al Gran Passeig de Ronda 142 o truca al telèfon 973 095 922. Outlet mobles i electrodomèstics, més gestió de reformes al teu servei.
Amb Pintures Lab Perat, reviure casa teva és més fàcil que mai. Com? Trucant al 973-200-026 o enviant un WhatsApp al 697-33-40-58. Explica'ns què vols fer i nosaltres t'assessorem, t'ho preparem i t'ho portem a casa. Recorda, Pintures Lab Perat, la teva botiga de decoració i pintures. Som al carrer Riu Tar 12, Cap Pont, i segueix-nos a les xarxes.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Doncs amb aquesta força, tota aquesta temporada, és igual, amb coronavirus o amb el que sigui. Nosaltres els divendres parlem de divendres de cine i ho fem amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Mira, avui he dormit molt poc. I intentaré també parlar més lent, saps?
Val.
Perquè se m'entengui bé, perquè ja m'han dit alguns oients que parlo molt ràpid, que estic aquí ametrallant els oients i no pot ser.
La culpa igual és meva, després de rebot.
Sí, no, potser.
Claro, és que em dones poc temps.
A part que porto uns guions aquí, que claro, li baixo el tamany de la lletra perquè coli.
Sí, ja ho he vist. Ens han enviat un guió avui, que ja et dic que el farem amb dos divendres, aquest, eh?
És
magnífica el que ens ha preparat avui la Laura, perquè tenint en compte que els cinemes segueixen tancats, de moment, aquest divendres, o sigui, avui i aquest cap de setmana. Bueno, anem a parlar d'altres propostes, perquè és que de cinema tot el que s'ha fet, d'una manera o altra, quasi bé el teniu disponible, si no a les plataformes de streaming, doncs comprar-te el DVD o aquestes històries. Vull dir que de cinema en podem seguir gaudint. Llavors, estem al novembre i la Laura González, que li dona el coco, la veritat és que... ara recordo que novembre passat, de l'any passat, vam fer un especial del Movember, que és el moviment per recordar que els homes poden patir càncer de pròstata, perquè ens la cuidem, ens la revisem i tota aquesta història, que el logo són uns bigotis, no? Un mustatx.
Sí, exacte. Bueno, pues... per la salut masculina en general, perquè
sí,
vosaltres
correcte.
Mireu poc la salut,
sí,
llavors
sí, no.
Us heu de conscienciar. No, i amb el tema de ficar-se un bigoti o fer referència a bigotis és com la conscienciació durant aquest mes de novembre, doncs això, del Movember.
No?
L'any passat vam fer bigotis de cinema, que segur que si penseu us en ve algun al cap,
sí.
Ara mateix.
Clark Gable.
I mira, per exemple, ai, que guapo.
Magnum Pi.
Sí, jo crec que tothom que pensa en bigotes pensa en Magnum, la veritat.
Bé, Magnum, sí. Molt bé, doncs aquest novembre del 2020, Laura González, què t'ha vingut al cap?
Pues que jo ho veig tot molt negre, llavors he pensat... No, a part, a les xarxes socials també pues, hi ha ara el Noavember. Noavember, que ve de negre, de Noir, en francès, i Vembre, de
Vembre. Jo us dic com s'escriu, Noir Vember.
Sí.
M'ha quedat llavors, fatal, després... Noir Vember,
sí,
és que no, n'estava llegint, pronunciant i no. Bueno, és igual, és negre en francès i el Vember de novembre.
Sí, exacte. Jo us he agafat, pues, com que estem al mes 11, que és el novembre, doncs he agafat 11 pel·lícules que per mi, és una selecció personal, són imprescindibles del cine negre i que, a més, són en blanc i negre. O sigui, que us he agafat clàssicos de los clàssicos, ¿vale? Llavors, el cine negre, tot i ser un dels gèneres més codificats de la història del cine, és complicat de definir-lo, no?
Ah,
què és el noir?
Què és
doncs,
el cinema negre?
Sabem que el cinema negre prototípic doncs, té pues, química sexual extrema, sovint hi ha una femme fatal que és despietada i un home molt dur, amb emocions encallides, no? La seva estètica doncs, està basada en els clarobscurs cromàtics, no? Les ombres i els escenaris reforçats i bueno, els reflexos de les passions torturades dels personatges, no? Una mica. I així, si són clàssics en blanc i negre, doncs les textures aquestes d'aquest tipus de cinema doncs, les notem més, no? També tenim com un element clau la temàtica criminal, no? Sovint, encara que no sempre, retratada des del punt de vista dels dolents, no? Malfactors o policies, vale? En qualsevol cas, alguns inclús corruptes, no? Tots exhibeixen una moral una mica ambigua i poc fiable, on el detectiu pues, com puc dir, pot convertir-se en un traïdor i extorsionar a la mínima, o jo què sé, saps? O el protagonista pot ser doncs, el mafiós de turno,
sí,
no?
Sí, sí.
Llavors, he agafat aquest llistat, si me fiques la música m'ambiento.
Vinga, va, a veure. Cine negre. Això és música de cinema, suposo. En quina pel·lícula surt?
Doncs això és aquella escena tan famosa de Rita Hayworth, fent de Hilda, traient-se el guant.
Ah, sí,
vale?
Sí, 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 sí,
una mica
sí, sí,
en l'època. Vale? Tot i que Hilda no és una pel·lícula de cine negre. Doncs bé, jo vaig una mica... L'ordre que he ficat pues, no és ni cronològic ni res. L'he ficat com m'ha sortit, la veritat. Vale? Llavors, he triat, per exemple, Ataco Perfecto. Ah, sí, i una altra cosa. Que he vigilat no repetir el mateix director. Perquè hi ha directors que sí que han explorat molt el gènere negre, però volia fer pues, una mica pues, un pica-pica, no? De tot el que podeu trobar. Són 11. Agafeu boli i paper
bueno,
i comenceu
a escriure. Avui en farem, avui en farem 5.
Vinga, vale, perfecte. Doncs vinga, Atraco Perfecto, de l'any 1956, dirigida per Stanley Kubrick, que tenia només 26 anys. Jo, els que me coneixen saben que a mi Stanley Kubrick no me va massa, vale? Perquè me fa sentir fatal, me fa sentir coses. Però hi ha una època de Stanley Kubrick, que és l'època en blanc i negre, que a mi m'encanta, especialment la pel·lícula de Telèfono Rojo Volamos hacia Moscú. Bueno, doncs aquesta pel·lícula és amb 26 anys. Stanley Kubrick va firmar el seu tercer treball, vale? Una de les seves moltes pel·lícules imprescindibles, no? I aquesta vegada doncs, seria una mica els passos de la pel·lícula prèvia, que era El beso de l'assassino. Vale? Aquesta és la tercera pel·lícula de Kubrick, Atraco Perfecto, que malgrat les bones crítiques rebudes, doncs va ser un fracàs a la taquilla.
La
qual cosa no va impedir que es convertís en una pel·lícula clau del gènere d'atracaments. Vale? I, bueno, i desmitifiques una mica els herois i els villans de les històries criminals, no? Pròpies dels anys 50 i, bueno, i que aconsegueix un estatus de clàssic, el ressò del qual doncs, ha arribat molt després, no? Amb pel·lícules com Reservoir Dogs, que li fan una mica un homenatge, no? I que han deixat palesa la influència d'Atraco Perfecto en el cine negre.
O sigui,
perquè, clar, Tarantino, els fans de Tarantino heu de saber que el seu és cine negre, però adaptat, clar, a l'actual, amb referències també al cinema oriental i, bueno... Ja ho explorarem en el pròxim programa, en tal cas. No?
O sigui que amb 26 anys, a l'any 56, Stanley Kubrick estava dirigint ja la seva tercera pel·lícula.
Sí.
Déu-n'hi-do,
sí, sí, sí.
Precoç, eh?
Doncs sí. Vinga, anem a per un altre clàssic, vale? Que és per mi Set de mal, de l'any 1958. M'ha costat molt triar quina pel·lícula d'Orson Welles havia de ficar al llistat, vale? Perquè, com dic, he intentat triar una de cada director.
Però n'havies de posar una.
Sí, home, clar, sí. Set de mal, del 58, d'Orson Welles, interpretada per Orson Welles, ja en la seva plenitud corporal, per dir-ho d'una manera fina, gens dissimulada per l'ús dels grans angulars, mal, els tiros de càmera, no? Que componen, bueno, aquest relat fronterer carregat de tocs exòtics, no? O si no, que li preguntin al personatge que interpreta la Marlene Dietrich, no? Que és de fadea divina, no? I, bueno, jo, de fet, vaig arribar amb aquesta pel·lícula a través d'un joc que tenia, un joc de taula, que es deia Escènic i que et mostrava pues, escenes de pel·lícules i havies d'endevinar quina pel·lícula era o dir quantes caires hi havia en aquella escena, no sé.
Així a tu et ve de petita, això del cinema ja, eh?
I tant, i a part el cine negre és una cosa que m'encanta. Vull dir, jo m'he vist tots aquests clàssics i us recomano perquè els he vist i els he disfrutat i la veritat és que sempre m'havia cridat molt l'atenció aquest tipus de personatges amb uns guions tan... O sigui, de petit no ho entens, no? Dius, de què estan parlant ara? Però ho veus de gran i dius, ostres, quina atenció, no?
És que jo faig una crida des d'aquí a, sisplau, els pares que respectem la edat recomanada de les pel·lícules, que de vegades volem córrer molt i si posa de més de 13 anys i el nostre fill ja el veiem gran i té 11, bueno, sí, ja l'entendrà, que no costa res esperar-se 2 anys, que si no hi ha coses que no les entenen.
però bueno, jo ja et dic, no sóc un bon exemple, ja les vaig veure de petita, les vaig mitificar, jo no sé quants anys havia tenir, però em vaig enamorar de Humphrey Bogart, o sigui, d'ell, i mira que és lleig, ja, però no bueno. Sé, el seu halo, el personatge.
Això de guapo o lleig ja saps que és molt subjectiu, eh?
Sí. Doncs bé, com us deia, fet de mal, vale? Amb tocs exòtics, entorn d'una trama de narcòtics, és imprescindible pues, per, des de la seva escena inicial, que és un pla seqüència superfamós del cinema, i, bueno, i és una obra mestra del cine negre, tot i que Orson Welles té altres pel·lícules de cinema noir remarcables, com per exemple La dama de Shanghai, que la va fer l'any 1947. Però com que és una pel·lícula així una mica crepuscular, doncs he dit, pues, fet de mal. A part aquesta escena, algunes de les escenes que tenen la Marlene Dietrich i l'Orson Welles són mítiques de història, uh-huh. Ja et dic, sortint amb un joc que jo tenia de l'any 2002, no penso que s'imagina't. Doncs bé, del número 9 he ficat El tercer hombre, de l'any 1949, de Carol Reed. ¿Vale? Té una brillant posada en escena molt més esteticista i molt més cuidada que altres pel·lícules contemporànies. No? Llavors, la trama doncs, ens desplaça fins a la Viena de l'any 1947, a principis de la Guerra Freda. ¿Vale? I va sobre un escriptor de baixa estofa que acudeix a visitar un amic, però aquest mor en un accident de trànsit. Llavors, segons la policia, dos homes el van ajudar, però un testimoni parla d'un tercer home.
Ah.
1949. Aquí us ho deixo,
el
que si no l'heu vist,
l'heu de visitar.
Sí, totes aquestes pel·lícules són en blanc i negre, així que si voleu anar de culs, i tenir de culs, de cul en anglès, eh? No?
De cul de guai, vaja.
Sí. De guai, sí. I si esteu confinats, aquesta gent jove, pues, si tenen una mica de curiositat pel cinema, doncs... Pues...
El cine negre en blanc i negre ha d'impressionar més i tot, eh?
Home, sí, i a part és com un viatge en el temps, també.
Sí, sí.
Doncs bé, el número 8 he agafat Perdición, de l'any 1944, de Billy Wilder, ¿vale? Raymond Chandler i Billy Wilder signen aquest guió basat en una novel·la de James McCain que encarnen ni més ni menys que Fred McMurray, que no cau en els tòpics habituals gràcies als seus papers previs en la comèdia, i amb una esplèndida Barbara Stanwyck que brilla en el millor paper de la seva carrera. Que fa, no, i, ah, sí, i l'Edward G. Robinson, que, bueno, tan perfecte com de consum, el podem veure, com de costum, vull dir. El podem veure pues, en un munt de títols de cine negre, o sigui, és la cara del mafiós per excel·lència. O sigui, si busques a internet...
Ara la buscaré,
Robinson, dius, ostres, pues sí. I a més, aquesta pel·lícula doncs, té una banda sonora espectacular de Miklos Rosna, que si la vols ficar...
És veritat, sí que em sona, eh? Però clar, no l'hagués ubicat mai a la
clar,
pel·lícula.
Clar, any 1944, saps? Ubiquem-ho també en la època històrica en la que es produeix la pel·lícula. Vinga, la següent pel·lícula és la número 7 i porta el meu nom,
Laura. Espera, amb aquesta acabarem avui, que és, recordeu, estem fent 11 pel·lícules per la Laura imprescindibles del cine negre i que són en blanc i negre. És una proposta del Noavember, ara ho he pronunciat bé i tot, Noavember. Hem passat fins ara per Atraco Perfecto de l'any 56 del Stanley Kubrick, Set de Mal del 1958 de l'Orson Welles, El tercer hombre 1949 de Carol Reed i Perdición del 1944 amb Billy Wilder. I ara, avui acabarem, ens en faltaran 6 encara, però avui acabarem amb Laura.
Sí, de l'any 1941.
Ja m'assusta el nom, eh? Ja...
Sí, doncs és una pel·lícula dirigida per Otto Preminger, ¿vale? Va sobre un detectiu que va investigar la mort d'una jove que una jove guapíssima que es diu Laura, de la qual s'enamora a l'instant, no? Com és lògic en veure el seu quadre, o sigui, veu un quadre amb el seu retrat, no? La resta és un cluedo de sorprenent gir final que té el lluç restringit de l'espai, en la tensió entre les mirades dels personatges, els dos punts més destacables. ¿Vale? La elegantíssima direcció de Otto Preminger inunda el relat de moviments de càmera i troballes de posada en escena que dota la pel·lícula de Laura d'un romanticisme fatalista del qual pues, manquen altres mostres més aspres i realistes del noir. No? Mm. La qual cosa possiblement hagi certificat la seva categoria de clàssic i està en aquesta llista per algun motiu, no? Més enllà dels límits del gènere. No? Sense dubte, és el gran encert sobre els personatges que envolten també la difunta, no? La columnista de llengua viperina, de llengua viperina, el Waldo Lideker, interpretat per Clifton Webb, el playboy Shelby Carpenter, interpretat per Vincent Price, i el propi detectiu protagonista, el Gentiemi. Què et sembla?
Molt bé, molt bé, molt bé. Per cert, he buscat la cara d'Edward G. Robinson. I sí, ja l'havia vist, però és veritat, és aquella cara que...
És el mafiós,
sí.
No?
Sí, és veritat. Eh? Hi ha personatges que, o sigui, hi ha actors que mira, potser amb ells no els agradaria deixar-se, encasillar-se en un tipus de personatge, però és que donen el perfil.
Sí.
I pues, escolta, ho fan bé. No per repetir moltes vegades el mateix tipus de personatge és menys bon actor, vull dir, ni molt menys. Mira, jo tradicionalment sempre m'ha agradat més l'actor que fa de dolent que no el que fa de bo. Sempre,
bueno,
eh?
No
sé,
ja passa.
No sé per què. Vaig començar sobretot amb Jack Nicholson, eh? Però, uh-huh. però entre d'altres, eh? Normalment, no sempre, eh? A vegades hi ha pel·lícules que no, però hi ha pel·lícules que el dolent... Mira, sempre recordo Jack Nicholson a la de Batman, per exemple. Vaja, per mi m'agrada molt més que no pas l'actor que fa de Batman, que és el... ja ho diré demà.
Michael Keaton,
per exemple, sí. Eh?
No és que ho faci... Michael Keaton ha guanyat amb els anys, eh?
Sí, correcte.
Amb interpretació, vull dir.
Per cert, de Michael Keaton tinc pendent una pel·lícula amb ell que és La història de McDonald's, que és... I la tinc pendent, eh? L'he de veure.
Bueno, molt bé, ja m'explicaràs.
Tinc tantes coses
per veure. Perquè jo ara estic enganxada amb una sèrie d'Amazon Prime que es diu The Expanse, de l'any 2015.
És boníssima, aquesta.
Que no l'acabi, jo estic allà enganxada.
És molt bona. El que passa és que van penjar la tercera temporada i jo no l'he vist, i per tant hauré de fer com amb Star Trek Discovery, tornar a començar des de la 1. És bona, eh, The Expanse?
Doncs sí, molt, molt bona.
A mi em va agradar molt, em va agradar molt.
Doncs bueno, Ricard.
Bueno, doncs deixem-ho aquí.
Són els meus 7 títols primers, després ja te diré els altres 6. I després, o sigui, ja aprofitarem el novembre i ja et faré pel·lícules de cine negre amb color. Bueno, alguna us sorprendrà, ja us dic.
A veure si divendres vinent o l'altre podem parlar de la reobertura dels cines, ni que sigui amb restriccions,
sí,
però bueno, això
sí,
cada divendres ho anirem parlant.
Ho anirem veient, sí.
Laura González, com sempre, un plaer.
Bon
cap de setmana.
Adéu.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Profesor de inmunología, Pedro Antonio Reche. ¿Por qué el coronavirus tiene mucha menor incidencia en jóvenes y en niños?
¿Hay alguna vacuna que le está induciendo algún tipo de inmunidad?
José Domingo, que es letrado. ¿Esto de que vaya a dejar de ser la lengua vehicular en la ley será el castellano?
La Constitución no dice efectivamente que el español es lengua vehicular de enseñanza, pero el Tribunal Constitucional sí lo ha dicho.
Don Cristóbal Montoro, muy buenos días.
Buenos días.
Si usted ahora mismo se encuentra en una pandemia, dígame 3 particularidades, 4 particularidades que deberían observar. Austeridad.
Lo que deberíamos hacer realmente es una política económica general.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Con Movistar Prosegur Alarmas tienes una alarma antiocupación para protegerte de estas situaciones. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Llega el frío, pero no a tu casa.
Porque para que disfrutes de ella a la temperatura ideal, Bricor te ofrece las mejores ofertas en calefacción.
Hasta el 25 de noviembre en Bricor tienes una estufa de gas de llama azul clima de 3,8 kilovatios por 109 euros.
Y una estufa de gas para exterior clima de 5 a 13 kilovatios por 149.
Más ofertas en tiendas Bricor y en elcorteingles.es/Bricor.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hoy y mañana vuelven los cheques mágicos.
Y en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras en tienda y online de alimentación, droguería y perfumería.
En cheques mágicos que podrás utilizar en próximas compras.
¡Aprovéchate!
Solo y mañana, cheques mágicos.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
La Diputació de Lleida us recomana aquestes propostes que mostren la força dels municipis.
Doncs apa, que comencem l'Espai Groc, ja saps, directes cap a les 2 de la tarda, divendres, rematant el divendres amb les propostes d'arts escèniques, de cultura, d'espectacles, de música. Amb els temps en què vivim, doncs la major part són a nivell virtual, a nivell online, però hi són. I mira, per començar, deixeu-me que saludi el nostre col·laborador, el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Bon dia. No et parlo des de Caixa Fòrum, ni des de l'Auditori, ni et parlo des de la Biblioteca Pública, ni des del Teatre Municipal de l'Escorxador. Bueno, et parlo des del Museu Cosmopolita.
I ni tan sols com a Cosme García, col·laborador de Cope Lleida, sinó com a Cosme García, president de la Federació de Cases i Centres Regionals de Lleida.
Efectivament. Bueno, com hi ha tantes vessants, avui toca aquesta.
Avui toca... T'has de situar, per això... Vinga, ara parlem d'això. Bueno, per què parlem avui amb el Cosme amb aquest d'això? Doncs perquè les jornades culturals intercentros comencen avui i, clar, tal com seguint totes les normes de seguretat, doncs no es pot fer res de manera presencial. Vosaltres heu decidit no deixar-ho de fer, però sí adaptar-vos i fer-ho tot a nivell online, oi?
Sí, efectivament, vam fer una reflexió, no podíem perdre unes jornades que són molt importants a nivell ja no tan sols estatal, sinó que aquestes jornades ara online seran a nivell internacional, sí, ja que aquesta federació, jo com a vicepresident de les cases regionals, tu compta que tenim prop de 800 cases regionals, fixa't el seguiment que això tindrà, que tots tenen federacions, estan connectats e interconnectats, per exemple, els centres galegos tenen un munt de cases a Latinoamèrica, les cases d'Aragó, els centres extremenys, de Castilla León, bueno, n'hi ha moltes, no? Mm-hmm. Per tant, tindrem un bon seguiment i fem, bueno, no hem baixat el nivell, perquè la veritat ha estat molt complicat, però totes les comunitats autònomes, diputacions, ajuntaments, tothom s'ha vinculat, no? S'han enviat els treballs fets, han fet el pregó, han fet moltes coses, vamos.
Bueno, jo us dic ara que el que heu de fer és buscar a dins de Facebook, busqueu la plana de la Federació de Cases Regionals de Lleida. Busqueu,
Federació de Cases i Centres Regionals.
Bueno, sí, però vull dir, busqueu i ja veureu que surt. I allí és on es centralitzarà totes les, bueno, totes les actuacions, tot el que es feia habitualment ho podreu veure a través de vídeos. Cosme, avui comenceu a partir de les 8 de la tarda amb el pregó de les jornades, és la manera de presentar-ho, i teniu a un dels alcaldes que més ha estat al càrrec de la ciutat de Lleida, l'Antoni Ciurana i Saragossa. I Zaragoza.
Bueno, sí, jo penso que era un bon moment, no? L'Antoni Ciurana de Zaragoza, a més de va ser conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, va estar a la Federació de Municipis, va portar lo de les aigües d'Aragó. És una persona que va col·laborar molt amb les nostres entitats. Ara farà 40 anys que ens va portar als Camps Elisis a la Revella de les Cases Regionals. Aquest any feia 40 anys, quan se va crear aquesta polèmica, si ens portaven...
Això, sí.
Amb el pregó es parla d'això. Ja puc anticipar que es parla perquè el pregó ja està pregravat. Primer s'havia de fer al Teatre Municipal de l'Escorxador, però com va quadrar quan havíem de gravar les jornades del Pirineu, l'Antoni Ciurana es va demanar de passar el dilluns, i el dilluns ja estava confinats pràcticament els teatres que no podíem anar a fer. Ah. Vam córrer, vam anar a la Casa d'Aragó, les mesures de seguretat, els 6 presidents de les cases, l'Antoni Ciurana i jo, i la cloenda que la fa el Jandro Olmo, un cantautor que coneixem tots, lleidatà, que va treballar amb aquesta casa, va ser col·laborador de la cadena COPE, del Diari de Lleida, de la Mañana... Bueno, la veritat és que serà un pregó molt bonic, a la gent li agradarà, perquè parla de moltes coses de Lleida, no? Avui, precisament, sortirà una cosa que ves el que és gravar les coses, com no s'han de gravar, s'han de fer en directe, doncs parlem i tenim un record per el bisbe Ciuranet, que es trobava en unes circumstàncies molt delicades, i també de mossèn Jesús Tarragona, i mira per on cap dels dos ja els tenim a nosaltres, clar. I això encara no fa una setmana que es va gravar.
Clar. Doncs us torno a recordar, entreu a Facebook i busqueu el conte, bueno, aneu a búsquedes i busqueu la Federació de Cases i Centres Regionals Lleida, i ja us sortirà. I allí s'anirà penjant, doncs, durant aquests propers dies, tot el que han preparat, perquè això comença avui i s'allarga fins al proper diumenge, dia 22, no fins passat demà, no, fins al diumenge de l'altra setmana. A grans trets, Cosme, ja ens dius que no es perd l'essència, l'únic que es perd és la gastronomia, això sí.
Bueno, no es perd.
Bueno, sí, però online no es pot fer això, Cosme.
No. Bueno, a veure, t'explico ràpid. Han buscat un lema, que el lema jo vull que donis tot el titular, perquè és un lema, penso, molt encoratjador. És una mica llarg, però penso
Venga,
que
va,
ho havíem de fer.
En tiempos difíciles seamos imaginativos y que los valores nos ayuden a estar unidos.
Jo penso que és el lema que tenim tots, i a la casa nostra, a la cadena COPE, em penso que és el que sempre venem, no? Que si perdem els valors, perdem l'essència, no? Mhm. A lo cual, bueno, mira, jo t'ho feia ràpidament. Tots, a l'acabar tots els actes, que tots són a les 8 de la tarda, a excepció de les obres de teatre o les misses, l'únic presencial seran les dos misses, una el diumenge dedicada a la Virgen Bien Aparecida, patrona de Cantàbria, a la parròquia del Carme, 2:15. Si no poden anar, tranquils, ho retransmetrem en directe. I també el següent diumenge, que és una missa d'Acció de Gràcies en totes les cadenes regionals. Totes les conferències que estan enviades de les diferents comunitats autònomes es passen a les 8 de la tarda. I les obres de teatre, una que es fa precisament aquest diumenge amb el grup Toa, reposició del Don Juan Tenorio de Zorrilla, una adaptació de Carles Lavernia, que es va passar l'any passat al Teatre Municipal de l'Escorxador, o set grups de Montcada i Reixac, que van fer La venganza de Don Mendo, que es passarà el diumenge de la setmana vinent. Lo de més, aquestes són a les 6, lo de més a les 8, i després a l'acabar, tots convidats a sopar, cadascú a casa seva.
Vale. Escolta, de manera ràpida, perquè teniu actes avui divendres, dissabte, diumenge, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge. Destaca'm en algun, va.
Home, jo diria el Jumelaix que ha hagut, no? Que hi ha tres diputacions de provincials vinculades, la de Màlaga, la de Burgos i la de Huesca, que tenim dues persones que parlen dels conglomerats associatius extremenys o gallecs, i que tenim una persona que ens parla i ens apropa la realitat de les cultures. El pregó de l'Antoni Siurana, que penso que és molt encoratjador a seguir treballant pel que estem fent. L'actuació del Jandro Olmo, que segur que els encantarà, allò que canta Besa, que te besa, boquita de cerveza, a aquesta hora del matí això va bé, que si bé estem a punt de dinar. I després també tinc que destacar les dues obres de teatre, no? Perquè ara que estem tranquil·lets a casa, pues podem veure el Tenorio, que s'imile moltíssim a La venganza de Don Mendo, i jo recomano. També vull dir que la Fèria de la Tapa, és a dir, una cosa que es diu Pinxopote, que l'havíem de fer a partir del dilluns, com estan tancats les cafeteries i restaurants, quan el Procicat nos digui i obrin les cafeteries, los bars, a dins, podrem fer la degustació de diferents tapes de les comunitats autònomes, en aquest cas que tenen concessionari, que és Extremadura, Aragó i Galícia. Pel mòdic preus de 2,50 faràs una tapa i una canya, o una tapa i un vi. Han de ficar la cultura del taper una altra vegada en marxa, perquè aquí Lleida això s'havia perdut una mica.
No, m'alegra que, tot i que estava previst del 16 al 30, que no es perdi. Escolta, que quan puguem, llavors ho farem. És igual, si ens hem d'esperar 2, 3, 4, 5 setmanes, el que faci falta. Però per tant no ho perdrem. Recordeu, al Facebook, Federació de Cases i Centres Regionals de Lleida i Província, però si busqueu així ho trobareu. A més, la gràcia de fer online és que si a tu no et va bé el mateix dia de veure-ho, ho pots veure l'endemà, perquè allò seguirà penjat allí, eh? Però cada dia es lliberarà, doncs, el vídeo de la proposta de cada dia. I comencen avui fins al diumenge dia 22, eh? Recorda, Facebook, a Federación, a la Federació de Cases i Centres Regionals de Lleida i Província. Doncs apa, Cosme, anirem veient vídeos, va, al Facebook, que segur
que... Los que entren, que es miren el cartell que han fet aquest any, que és l'Indíbe de Mandoni d'esquena, ara que se'ns ho emporten, sí. Ara que se'ns ho emporten uns mesos...
Sí, l'estic veient.
No sé per què s'ho emporten quan tenim persones a Lleida que ho podien fer prou bé, bueno. Però bueno, ja són coses de l'Ajuntament. I mira, perquè és un sol d'aquells vermell, que vol dir la situació que ens trobem en aquest moment.
Cel rogenc, pluja o vent, diuen. Cosme García, escolta, enhorabona, per no deixar passar aquestes jornades i adaptar-se al moment i que la gent ho pugui gaudir igualment des de casa. Escolta, enhorabona, que us vagi tot molt bé.
Moltes gràcies també a la cadena COPE i al diari La Mañana, que són col·laboradors amb tots nosaltres, i també Fruites Margalefs, que el que no ens faltarà serà fruita quan arribi el Nadal, almenys per tots els que han estat treballant.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, seguim a l'Espai Groc, camí cap a les 2 de la tarda. Ara ja incorporem a la Plana Major, ja els direm així, la Plana Major, en la que avui s'incorpora i em fa molta il·lusió des de la... Bueno, a més, per les imatges, jo diria que des de un dels despatxos més privilegiats de la ciutat de Lleida, a la Biblioteca Pública de Lleida, Antònia Capdevila. Què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, com estem?
Home, de feina se'n fa molta, ja suposo, però les vistes són molt maques. Eh? Jo només hi he estat una vegada i em vaig quedar enamorat, eh? I sempre ho dic. Sempre ho dic.
No, a més, bueno, el que t'explico sempre, que a més, jo hasta he tret les cortines perquè m'agrada molt veure el cel que hi ha, els terrats, tot, és un privilegi, realment.
Bueno, Antònia, fas bona cara, eh?
Sí, 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 sembla que bueno, va incorporar ja aquest dimecres i bueno, una vegada passat el susto de...
El refredat, de tot... passat el refredat. Bueno,
sí, diguem-li refredat, doncs. Una miqueta passat el susto de com pot anar tot i que no, sí, que sí, no es sí, compliqui. Sí. Bé, ara m'ha quedat doncs, com la majoria de gent, amb una sensació de cansament molt gran, clar, però que bueno, jo crec que a poc a poc ho aniré superant.
Molt bé. M'alegro molt, Antoni, una abraçada. Gràcies per estar aquí amb nosaltres avui. També.
Jo també, molt contenta de tornar a estar.
I també ens acompanya la directora del Caixa Fòrum, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
I des del Teatre de la Llotja i del Teatre de l'Escorxador, la Marta Salla. Marta, què tal? Bon dia. Tens el micro tancat, Marta.
Bon dia, com aquí. Esteu?
Escolta, estàs a l'habitació de la teva filla, eh?
Sí, perquè m'estic posant un armari, m'estan posant un armari a l'estudi i, bueno...
Aquestes intimitats...
Allò no, com fa ella les classes virtuals.
Aquestes intimitats jo no les hauria d'explicar, però clar, és que clar, veig aquí el nom de la teva filla penjat a la paret i dic que segur que és el... Bueno, va, vinga. Escolta una cosa, deixeu-me que em vagi cap a la... cap al Caixa Fòrum, Maribel, perquè vosaltres demà teniu una activitat en la que jo estic apuntat des del primer dia ja, una activitat que em va fascinar, em va enviar ràpidament l'enllaç a Maribel, perquè ja sap el que m'agrada, Maribel, ja saps el que m'agrada.
I tant, doncs moltes gràcies, Ricard, per la teva confiança. Sí, efectivament, aquest cap de setmana tenim una mostra efímera, però totalment diferent, una activitat totalment diferent. Porta per títol Explora motors mínims. És una mostra d'enginys de diferents motors bàsics que nosaltres anomenem, o que s'anomenen mínims, perquè només tenen les peces indispensables per funcionar, no? Mm-hmm. Són motors doncs, que es mouen o s'accionen gràcies a la calor, la llum, la radiació calorífica. I bé, és una activitat, per dir-ho d'alguna manera, que és totalment doncs, diferent. En quin sentit, no? Perquè tindrem amb un dels grans científics del territori, que és en Marc Boada, que és una persona que mediàticament doncs és molt important, i ell conduirà doncs cadascuna de les sessions a través de les quals està articulada aquesta exposició, no? Uh-huh. Perquè val a dir que nosaltres, respectant doncs les disposicions governamentals, hem estructurat aquesta exposició amb una visita, amb visites d'una hora de durada i amb un aforament doncs, molt limitat, uh-huh, amb un aforament doncs, en cada sessió de 15 persones. I llavors, en Marc Boada explicarà cadascun d'aquests motors, ens desvetllarà tots els secrets, no? I malgrat la simplicitat del seu funcionament, veurem que al llarg del temps han anat evolucionant i s'han anat convertint en màquines d'una gran complexitat, no? I en aquest sentit, el públic és el que trobarà doncs, a Caixa Fòrum Lleida, no? La possibilitat doncs, d'endinsar-se en el món de la tecnologia i descobrir, com no, doncs, invents doncs, molt importants. No,
a més, el motor elèctric està de moda avui en dia, amb els cotxes elèctrics.
Sí, sí. I,
però que fa sí, molts anys que ens acompanya el motor elèctric, però ara sembla que se'n parli més. El mecanisme és molt fàcil. Us heu d'apuntar a través de la web del Caixa Fòrum, sí, Lleida, i és gratuït, però heu de fer com si féssiu una compra, que és una compra de 0 euros. Però és que a l'època que vivim doncs s'ha de limitar l'aforament i, a més, s'ha d'identificar les persones i per això s'ha de fer així, eh? Vull dir, és un procés ràpid, jo ja l'he fet. I t'he de dir, Maribel, que és la primera activitat de cultura o d'espectacles, digue-li com vulguis, a la que accedim a nivell familiar des del passat mes de març, eh? Ens estrenem amb vosaltres.
Molt bé, doncs, escolta, doncs, que haig de sentir-ho novament, no? En tot cas, sí que m'agradaria subratllar que no és una activitat pròpiament dita, perquè, com tu ja saps, fins d'aquí 10 dies doncs, tenim la restricció o la prohibició de poder doncs, programar activitats. És una exposició d'una hora de durada, però mm-hmm, totalment doncs, dinamitzada a través doncs, de la figura de Marc Boada. Mm-hmm.
Bueno, amb tot això, recordeu que l'exposició permanent, bueno, permanent, la que toque ara, la que és permanent aquests mesos, que estarà fins al principi del 2021, de fet,
sí,
del Caixa Fòrum segueix oberta també, amb totes les restriccions i amb tota la seguretat, però allí està oberta perquè la pugueu visitar, eh?
Sí, sí, així és. Així, doncs, el públic que demà ens visiti, que tingui, doncs, ja l'entrada baixada, per dir-ho d'alguna manera, de la web, podrà, doncs, gaudir de dues exposicions, millor dit, no? L'exposició, doncs, principal, que és les avantguardes històriques, i després aquesta activitat, exposició, que tindrà lloc, doncs, aquest cap de setmana, i que és Explora Motors Mínims.
Molt bé.
I bé, com deies, no? La nostra adreça electrònica és caixaforum.es/Lleida. I a través, doncs, d'aquest link el públic es podrà, doncs, descarregar la invitació per accedir a cadascuna d'aquestes sessions.
Clar. Molt bé, deixem que saludi a la directora de l'Auditori Municipal, Enric Granados, la Puri Terrado, que s'incorpora també a la videoconferència, a la tertúlia, escolta, diguem-li així. Puri, què tal? Bon dia. Tens el micro tancat. És un clàssic, això del micròfon.
Perdó, sí, no. És que no hi havia manera de connectar-me avui.
Ah, bueno, no sé, escolta, és divendres, està tothom aquí fent anar les xarxes. Bueno, és el que té, que hem de depender d'això. Escolta, anem cap a la Biblioteca Pública de Lleida, Antònia Capdevila. Escolta, quina és la situació hores d'ara de la biblioteca? Està tancada, en general, menys per préstecs, crec, eh?
Sí. Mira, nosaltres que, bueno, ja és com vam anar explicant, havíem ja anat incorporant pràcticament tots els serveis i totes les activitats de la biblioteca, ja tornàvem a tindre la programació d'activitats en marxa, i a partir del 30 d'octubre, des del Procicat, igual que d'altres equipaments culturals, ens van marcar unes limitacions. En el nostre cas és que només podem servir comandes. Sí. O sigui, la gent ens fa arribar les seues comandes per un formulari web o per telèfon o per correu electrònic. Nosaltres els hi preparem i els hi diem, els avisem quan el poden passar a buscar. O sigui, les persones no poden passar de l'entrada de la biblioteca.
Clar, suposo que totes les activitats, com per exemple els clubs de els grups de lectura, que sí que es poden fer online, aquests sí que els manteniu.
Sí, mira, vam tenir la previsió, que jo pensava que no ho utilitzaria, però quan vam muntar els clubs d'ara d'octubre-desembre, els vam fer tot amb el pla B, que era per mitjà d'una aplicació Talfi. Vam proposar a tots els membres del grup que es baixessin aquesta aplicació perquè si de cas havia algun tancament, que poguessin fer les sessions. A més, també vam fer de manera que el primer dia que van vindre al grup els hi vam donar ja els dos llibres restants que quedaven per llegir. De manera que si teníem tancat, el club pogués seguir fins al desembre, o sigui, les tres, perquè van fer inclús cicles de tres mesos. Mira, malauradament ho hem hagut de posar en marxa. No tothom s'ha connectat, perquè, bueno, hi ha persones que el tema de fer la trobada virtual, pues, ja sigui perquè els hi falta destresa tecnològica o perquè no hi veuen massa sentit, pues, algunes persones no s'han connectat, però sí que cada grup ha hagut un 70 o un 80% de persones que han seguit la trobada virtual.
Clar.
Vull dir que en aquest cas he de dir que el fet d'haver sigut previsors ens ha anat a favor, perquè d'alguna manera com a mínim ha sigut unes activitats que no ens ha calgut cancel·lar.
Bueno, tot sembla indicar, toquem fusta i anem amb peus de plom, però que el dia 23 començarem una altra vegada a començar a obrir coses i que torni una mica a la normalitat, o a la nova normalitat, o dieu-li com vulgueu. No sé si les biblioteques estan dins d'aquest primer paquet o no us han dit res.
No ens han dit res encara. Nosaltres, per si de cas, el dia 30 tenim una de les activitats que de moment no hem cancel·lat i hem acordat amb la persona que l'ha de fer, que en aquest cas és el David Esterri, que ens farà una xerrada sobre Beethoven, que ja d'entrada la metrem amb streaming. Mm-hmm. Que podem tenir públic, perfecte. Que no podem tenir públic, doncs l'emissió serà només amb streaming. Llavors, aquesta possibilitat també l'hem ofert a totes les persones que teníem activitats. No tothom s'ha pogut adaptar, perquè a la millor si era algú que venia de Barcelona o persones de risc han dit que tampoc no es volien desplaçar a la biblioteca per gravar l'activitat, i en aquest cas estem intentant ajornar-ho al desembre. Bueno. Esperant que realment, com dius tu, a partir del dia 23 les coses siguin diferents.
Qui segur que està agafant, o ha agafat el calendari mirant el desembre amb bons ulls, és la Marta i la Puri. Marta, alguna data ja confirmada? Bueno, confirmada, aviam, ja m'enteneu, confirmada amb els temps que vivim d'actuacions?
Confirmada fins que passi, perquè jo sempre ho dic, fins que no vagui a aplaudir el públic i sortir, no em creuré que fem qualsevol de les funcions que tinguem programades. Sí, mira, aquest dissabte teníem sopa de cabra, ajornat per tercera vegada, i no el podrem fer, l'han passat al... ostres, mira que m'ho sé tot. Ara, el 19 de desembre,
19
perdó.
De, 19 de desembre.
Ara teníem lapsus perquè també estàvem tancant dates
cinc
amb bona gent, de Quim Mas Ferrer, que el teníem la setmana que ve, i aquest encara no tenim confirmat la nova data, però Sopa de Cabra del 14 de novembre passa al 19 de desembre.
Bueno.
Bueno, també
la gent
tenim...
que tenia les entrades, tot serveix igual.
Serviran igual. Han rebut un correu per avisar-los de la nova data i rebran les entrades noves pel desembre al correu electrònic.
Suposo que hi haurà poques devolucions. El que volia anar a veure Sopa de Cabra ja anirà quan sigui, però ja
sí,
anirà.
Sí, n'hi ha alguna, perquè clar, si no et va bé el dia... No
és,
bé
sí, és l'únic que et pot passar,
no
sí.
No pot ser res, però sí, en principi, qui volia anar a veure Sopa de Cabra, al final ens en sortirem, jo crec, perquè mare
sí, sembla...
Sí. I després també teníem aquest cap de setmana aquell festival que ens agrada molt, que de fet dijous ahir teníem un taller a la Biblioteca Pública que ja teníem preparat i aparaulat amb l'Antònia i no l'hem pogut celebrar, que és el festival més petit de tots, que és aquell festival de tallers i espectacles i activitats per a la primera infància, per a infants de 0 a 5 anys. L'espectacle el fèiem, el primer espectacle amb l'artista David Invernon el fèiem aquest dissabte, ho hem intentat reconduir amb activitats, amb tallers per a escoles bressol, amb grups bombolla, per tant el David Invernon podrà fer coses des del més petit de tots a Lleida. Però l'important d'aquest festival enguany és que han fet una part del festival online. Eren independents, era una mica per preveure que passés el que efectivament ha passat. Una cosa eren els espectacles presencials i una altra era aquest altre festival paral·lel que li han dit El Petit als Núvols. Són propostes artístiques per a canalla d'aquestes edats, de 0 a 5 anys, per veure en família i en pantalla.
Molt bé.
Al web de l'Escorxador podeu comprar l'entrada, és una entrada per família i dona dret a veure tres propostes diferents de tres companyies i tres artistes diferents, pensades i concebudes per veure's en pantalla, no són espectacles enregistrats, són,
sí, clar.
Són propostes que ja han estat concebudes perquè la gent les vegi i les gaudeixi a la pantalla. I un cop facin la compra online, rebran un enllaç on posaran un codi que també el rebran al mateix correu i podran veure aquestes propostes tantes vegades com vulguin mentre duri el festival, que és entre el 14 i el 29 de novembre.
Molt bé, perfecte. Estic content perquè més d'una persona m'ha preguntat, però escolta, i l'Espai Groc el feu encara? I de què parlo? Pues mira, parlem de que la gent es mou i s'adapta, i és una situació que ningú ens agrada viure, però com que la tenim, millor adaptar-se i buscar l'alternativa, sí. Que no és el que més ens agradaria, evidentment, això ho sabem tots, però abans de quedar-nos amb els braços plegats, doncs les companyies segueixin reinventant-se, que ja, no sé, de tant reinventar-se al final, a veure què sortirà aquí. Escolta, ràpidament, anem cap a l'auditori Puri, que ens queden 2 minuts i mig. Teniu alguna cosa també ara en vista? De
sí,
moment?
Sí, nosaltres també hem canviat de dates els concerts que teníem programats i n'hi ha un especialment que m'agrada ara comentar-lo, que és el del Daniel Ligorio, que havia de ser un repertori de piano, que l'hem canviat el repertori. Per què? Perquè farem homenatge a Beethoven, perquè l'hem reprogramat el dia del naixement de Beethoven.
Ah, mira, o sigui que veus.
Podem aprofitar la conferència de la biblioteca per a després venir al concert al cap d'uns dies.
Quin dia serà el concert, Púria?
El concert serà el 17 de desembre.
Molt bé.
Ja. I llavors també... L'Antònia fica en marxa ja la maquinària.
Sí, tots els hem reprogramat, menys el de la Julià Carbonell, que teníem el dia 22 de novembre, en què el farem per streaming i per televisió.
Molt bé.
El passarem per TV Lleida en directe.
Molt bé. Jo us ho dic, que no són temps que ens agradarien viure, evidentment, però en lloc de perdre o deixar que passi el temps, que el temps és molt car, o sigui que al final millor no perdre'l, doncs reinventem-nos, i les companyies, els músics i els diferents espais de la ciutat, doncs així ho fan, l'auditori, el teatre, a la biblioteca, al Caixa Fòrum, i això, per això, sempre dic que l'Espai Groc, evidentment, no s'ha deixat de fer ni un sol dia des del passat divendres 13 de març, que també va ser un divendres 13 de març, eh? O sigui, és el segon divendres 13 d'aquest any. No sé si és que ja estava marcat el calendari com havia d'anar això. En fi, escolteu, que arribem a les dues. Com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. Puri Terrado, Antònia Capdevila, Marta Salla i Maribel Tos. Cuideu-vos força, bon cap de setmana.
Gràcies
igualment.
Adéu.
És veritat, eh? Tenim aquest 2020, dos divendres 13. No sé jo si era un mal auguri o què. Mira, posem-li bona cara a tot plegat, perquè si no malament anem. Però aquí està l'Espai Groc, eh? Perquè ja ho veieu, que la gent es reinventa i us fan propostes adaptades, doncs, a les circumstàncies, gràcies a les noves tecnologies, i que, evidentment, esperen la resposta del públic, eh? Perquè si no, no té cap mena de raó de ser. En fi, arribem a les dues. Cuida't força, ja ho saps. Distància física, la mascareta, higiene de les mans. I fent això, tranquil, que seguirem baixant aquestes xifres. Que li costa molt, de baixar, però van baixant. I aquesta és la força que ens ha d'acompanyar. Que acabes de passar bon divendres i aprofita el cap de setmana, que costa molt d'arribar, i després passa rapidíssim. Dilluns hi tornem, com sempre, puntuals, com sempre, a les 12:20 aquí, a Cope Lleida. Soc el Ricard Álvarez. Una abraçada. Salut. Adéu.